Infomixdia, amb Dolors Lleó.
Info migdia d'avui dimarts 26 d'abril. Arrenquem edició a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, en primer lloc avançant els principals continguts informatius de la jornada en format titulars. Territori continua treballant per consolidar el talús del Far, on aquest passat cap de setmana s'hi van produir dues esllavissades de terra que mantenen la carretera Nacional 2 tallada al trànsit en els dos sentits. La previsió és que, com a molt tard, dijous al matí, es pugui habilitar almenys un carril perquè es restableixi la circulació. En parlarem, demanarem més detalls, més informació a l'alcalde Marc Buch d'aquí a uns minuts en directe. Més coses, el Consell Comarcal del Maresme garanteix beques de menjador escolar a l'alumnat procedent d'Ucraïna. Ja són més d'una setantena d'infants refugiats escolaritzats al Maresme que han rebut la beca menjador. En paral·lel, el Consell Comarcal treballa per organitzar el transport en els casos que sigui necessari. Es calcula que entre Calella i Pineda encara hi ha uns 400 infants procedents d'Ucraïna pendents del procés d'escolarització. I a l'escola Pia, tot el sisè de primària es volca en una campanya solidària de recollida d'aliments. La iniciativa ha format part de l'itinerari d'aprenentatge sobre els aliments que ha seguit l'alumnat de sisè de primària i que els ha permès conèixer la tasca que fa Càritas i els bancs dels aliments. Han superat l'objectiu de recollir més d'una tona de productes com ara oli, pasta i llegums que ara es distribuiran en famílies de, entre famílies que estan en situació de vulnerabilitat. I avui, tarda de cinema a l'Espai Jove amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica. Entrada gratuïta per veure la comèdia La Noche de las Nerds, sobre dues brillants estudiants de secundària que volen compensar tots els sacrificis que han fet durant 4 anys, convertint la nit de graduació en una festa èpica. Aquest és l'argument d'aquesta pel·lícula que es projecta avui a l'Espai Jove a les 6 de la tarda, amb entrada limitada i inscripció prèvia. I el Maresme Yeye d'Alexis Serrano i Xavier Nubiola rememora l'època daurada del turisme a la comarca, un llibre editat per IFA2 que recull postals i altre material gràfic sobre l'aparició del turisme de masses aquí a la comarca entre els anys 60 i 80. Calella com a capital del turisme al Maresme i té un protagonisme destacat. I pel que fa al temps, dimarts de dia assolellat i temperatures molt suaus, amb màximes de 22 graus, sense canvis a la vista. La previsió pel que queda de setmana, almenys fins divendres, és que tindrem jornades estables de cel serè i temperatures que han d'anar en augment. Dijous a la nit es va produir una esllavissada de terra al turó del Far que va obligar a tallar la carretera Nacional 2 entre Calella i Sant Pol, amb la previsió inicial que aquest dilluns ahir es pogués reobrir la via i normalitzar, per tant, el trànsit. Segons les últimes informacions, però, això no serà possible fins que, com a molt tard, aquest dijous. Estem en disposició ara mateix de parlar amb l'alcalde Marc Buch. Senyor Buch, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns. Tenim aquesta última previsió sobre la taula que es podrà reobrir el trànsit, la carretera, com a molt tard aquest dijous. Entenem, doncs, que els tècnics encara no poden garantir la seguretat del trànsit per la carretera en aquest mig quilòmetre, no?, aproximadament, on continuen treballant.
Sí, actualment, fins que no estigui garantida la seguretat al 100%, doncs, lògicament, tant des de l'Ajuntament com de la Vapen Generalitat, es prima la seguretat de les persones i, per tant, fins que no es pugui garantir al 100% que aquest espai serà segur, doncs no s'obrirà el trànsit. Però, a més, diguéssim, les ordres, tal com estava previst, inicialment que fos dilluns, s'ha allargat una mica més perquè el dissabte hi va tornar a haver-hi una petita esllavissada, que això va fer, doncs, que l'actuació inicial doncs, hagués de ser més gran, i el que estan fent ara és, primer, consolidar tot el terreny, és a dir, fer unes actuacions, diguéssim, d'emergència per evitar que hi pugui haver més caigudes, és a dir, l'instal·lació de murs de protecció, de pantalles de protecció, i llavors una segona fase, que també serà immediata, per la consolidació del terreny, per evitar doncs, que en un futur hi pugui haver-hi més esllavissades. Què provocarà això? Doncs que la circulació es pugui reobrir demà a la tarda, demà dimecres a la tarda o dijous al dematí, però no s'obrirà totalment, sinó que s'obrirà en pas alternatiu, és a dir, només tindrem un carril de circulació i la circulació estarà regulada per un semàfor instal·lat a banda i banda, perquè el pas doncs, serà alternatiu, però entenem doncs, que és molt millor això que no pas tenir la carretera tallada i, per tant, insisteixo, demà a la tarda o dijous al dematí ja hi haurà pas alternatiu.
Senyor, segons ens expliquen des de territori, senyor Buch, la incidència que va haver-hi la nit de dijous a divendres va ser prou important. Ens expliquen que va caure un bloc de material de més de 15 metres d'alçada i que la malla que protegia llavors el talús no va ser capaç d'aguantar tant de pes. Sort que ningú va prendre mal, oi?
Exacte, pel que ens expliquen els tècnics, això va ser de matinada, a l'entorn de les dues, entre les dues i les tres de la matinada. El que va passar és que es va desprendre un bloc, diguéssim, una pedra de terra força gran. Les malles van aguantar, però no van ser prou resistents. Però bé, tot i així, les malles van fer una mica la seva funció perquè no va quedar tot molt escampat. El que sí que, per sort, doncs no hem de lamentar cap tipus de dany personal. El que sí que haver-hi danys materials, perquè haver-hi un vehicle doncs, que va quedar una mica afectat i, sobretot, doncs, els danys posteriors que s'han derivat de l'esllavissada.
I com bé comentava vostè, dissabte hi va haver una segona esllavissada que tampoc van resistir aquells elements de protecció que s'havien col·locat en les primeres hores, no? Això va ser com a conseqüència, entenem, de la pluja de la mateixa diada de Sant Jordi.
Exacte, conseqüències de la pluja de la diada de Sant Jordi. El que van fer per això va ser instal·lar unes barreres de protecció perquè en el cas de que caigués doncs, una nova esllavissada no impactés en la calçada o no impactés, no sortís disparat o dispersat tota l'esllavissada. La funció sí que la va complir, que va aguantar, diguéssim, l'esllavissada a terra, però ara el que volen fer, doncs, a banda d'instal·lar més murs més alts i de més protecció, instal·lar, un cop fet això, consolidar sobretot el terreny per garantir doncs, que en un futur pròxim no hi torni a haver aquest problema.
Com ens explicava l'alcalde, des de territori doncs, que es farà una primera actuació d'emergència ara, almenys per obrir un dels carrils de la carretera i per permetre restablir la circulació i una actuació doncs, de consolidació del talús ja definitiva, perquè tenim una pregunta no? a conseqüència o al fil del que ha passat aquests últims dies, i és si la zona del far està prou assegurada o hi ha algun tipus de perill, alcalde?
No, està tot assegurat. De fet, ara el que el faran els tècnics ho faran servir per instal·lar una línia de vida en una de les zones del far, justament per matar que els treballs siguin molt més fàcils, però amb el far no hi ha cap problema.
No es podrà passar per la banda de muntanya de la carretera?
Exacte, per la banda de muntanya no es podrà passar, però com que donarem pas alternatiu en els dos sentits, es podrà circular en les dues direccions, que estarà regulat amb un semàfor, però en tot cas les persones que vagin direcció Sant Pol o direcció Calella doncs podran passar tranquil·lament.
No sé si des de l'Ajuntament demanaran una inspecció o algun tipus de comprovació de l'estabilitat de totes aquestes parets de pedra, de terra que hi ha al llarg de la carretera, perquè de fet hi han hagut episodis no? que s'estan repetint al llarg dels anys i també coincidint amb aquesta època de pluja. Recordo un Sant Jordi passat doncs, que també es va produir una esllavissada i van haver de tallar la carretera. També hi ha l'episodi de Sant Pol de Mar. No sé si demanaran algun tipus d'inspecció.
Nosaltres estem en contacte permanent amb la Generalitat. De fet, ja la Generalitat, com va haver-hi aquesta esllavissada forta a Sant Pol, que va ser l'any 2019, doncs ja va fer una actuació posterior de Sant Pol fins a Calella, ha condicionat molts talussos. També va coincidir amb una esllavissada que va haver-hi a la zona més pròxima cap a Calella. I la Generalitat, evidentment, el que no farà serà obrir la carretera si no està al 100% segur. Per tant, doncs, totes les actuacions que facin és per consolidar-ho i garantir doncs, que la seguretat sigui màxima.
Senyor Bucan, doncs ens quedem això, que com a molt tard demà a la tarda, dijous al matí, si no hi ha cap altre contratemps, s'obrirà un carril de la carretera, es podrà restablir la circulació encara que sigui donant pas alternatiu i es farà amb semàfors, oi?
Exacte, es farà, la regulació serà amb semàfors.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ràdio Calella Televisió. Alcalde, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El Maresme destina aquest curs més de 7 milions d'euros en ajuts de menjador escolar per famílies en situació de vulnerabilitat, una partida que s'ha incrementat des de principis d'any i que pel moment ha permès atendre els casos de la població procedent d'Ucraïna que ha arribat a la comarca sota la condició de refugiada. En concret, es tracta de més d'una setantena d'infants, n'hi ha més que estan ara mateix en procés de tràmit. El conseller delegat de Serveis a les Persones, Marc Bosch, ha explicat que els nous criteris en la concessió dels ajuts estan garantint poder donar una major cobertura a tota la demanda existent. Bosch ha explicat que la partida destinada a beques de menjador s'ha ampliat dels 6 als 7 milions d'euros i que això ha permès donar atenció pel moment a 9.000 infants establerts a la comarca. Es tracta, però, d'una convocatòria dit oberta i amb dotació que es podria ampliar, garantint, com dèiem, les necessitats d'escolarització de tots els infants procedents d'Ucraïna.
Ara mateix ens trobem amb la situació que s'ha sobrevinguda de l'arribada de refugiats ucranians. En aquests moments consta que ja s'han concedit, hem concedit unes 70-75 beques a aquests alumnes a data d'avui i n'estem tramitant uns quants més, però de casos sobrevinguts n'hi ha cada any. I, per tant, la convocatòria no la podem tancar fins pràcticament les últimes setmanes del curs.
El conseller delegat de Serveis a les Persones indica que es té constància que a la zona de Calella i Pineda hi ha uns 400 infants refugiats ucraïnesos en procés d'escolarització i que s'està analitzant i preveient les necessitats que puguin tenir.
Ens consta que entre Calella i Pineda hi han allotjats uns 400 alumnes procedents d'Ucraïna que estan en procés d'escolarització. Això vol dir que s'incorporaran als centres educatius en les properes setmanes i, per tant, en paral·lel, doncs, també anirem tramitant ajuts, que encara no ens han arribat les sol·licituds, i alhora també estem organitzant el transport escolar cap als centres educatius.
Per aquest curs, el Consell Comarcal del Maresme ha ampliat els criteris per accedir als ajuts perquè s'hi puguin acollir les famílies que no tenen la situació regularitzada.
Una de les novetats importants en la convocatòria de les bases, la convocatòria de beques d'aquest any, és que hem obert la porta a facilitar els atorgaments a famílies, a alumnes de famílies que no tenen número d'identificació fiscal, que són les famílies que no tenen NIE ni NIF, que fins ara doncs, hi havia una porta, una escletxa per poder fer els atorgaments mitjançant un informe de risc dels serveis socials. Doncs ara aquesta escletxa, aquesta porteta, l'hem obert incorporant nous criteris per poder considerar situació de risc.
Les bases de la convocatòria actual també permetran que els centres educatius disposin d'eines per detectar casos de famílies en situació de vulnerabilitat i derivar-los al Consell Comarcal del Maresme. I és una notícia destacada al portal de notícies de Ràdio Calella Televisió. Llegums, oli, pasta i arròs o xocolata en pols i llet són alguns dels productes que s'han recollit en el marc de la campanya impulsada per l'alumnat de sisè de primària de l'Escola Pia com a acció complementària al contingut curricular de l'itinerari d'aprenentatge sobre els aliments que van iniciar el passat mes de març. Els alumnes van treballar la composició i característiques dels aliments o la importància de seguir una dieta sana, variada i equilibrada. Però, seguint amb els objectius del projecte Sumem de l'Escola Pia, els nens i nenes, amb la tutoria d'Alba Fort, Neus Vergés i Quim Alfonso, també han conegut la realitat social que els envolta i el fet que hi ha famílies que pateixen pobresa alimentària. D'aquí el contacte que van fer amb Càritas i el Banc dels Aliments, en benefici dels quals doncs, van dissenyar una campanya de publicitat per recollir aliments dins del centre. El repte era arribar a la tona de productes i gràcies a la col·laboració de tota la comunitat educativa, de professors, mestres, famílies i alumnes, l'han superat. El seu esforç s'ha traduït, doncs, en 1.300 quilos d'aliments que ara es destinaran a pal·liar les necessitats de persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Segons un informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, el Maresme seria una de les comarques on creixerà més la població en els propers anys. La previsió és que entre l'any 2021 i el 2031, en aquesta dècada, la comarca pugui créixer en més de 365.000 persones. Això representa un augment de la població actual del 8,4%. Segons aquest mateix informe, les comarques del litoral i del prelitoral català són les que creixeran més i principalment ho faran com a conseqüència de la migració. El Moianès ho faria en un 10%, el Baix Penedès en un 9,3% i el Gironès en un 8,6%. El Barcelonès, per contra, tindria un creixement, però molt més contingut, de tan sols l'1,5%. Malgrat aquesta projecció de futur que indica doncs, un creixement poblacional, la diferència entre naixements i defuncions a Catalunya serà negatiu en els pròxims 10 anys. Tant és així que l'any 2031 la població de 0 a 15 anys haurà disminuït en 148.000 habitants. En canvi, la població en edat de treballar, les persones que tenen entre 16 i 64 anys, augmentaran fruit dels fluxos migratoris. Pel que fa a la població de més edat, la que supera els 64 anys, augmentarà de manera progressiva en el futur. L'estudi d'IDESCAT planteja tres escenaris de projeccions de població basant-se en diferents hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris. L'escenari mitjà en què es centra l'informe és el que es considera més plausible. Altres notícies a comarca. Arenys de Mar comptarà a partir del mes d'octubre amb el seu propi carnet jove, una nova iniciativa local que fa una crida als comerços del municipi per sumar-s'hi per tal d'oferir avantatges de qualitat i proximitat al col·lectiu. Sobretot, es pretén que puguin utilitzar el carnet en comerços i establiments locals i d'aquesta manera estrenya més el seu arrelament i identitat amb la població i reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat. El projecte es va presentar ahir, ho va fer el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, Alexis Serra, i l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno. 1.036 joves d'Arenys de Mar entre 12 i 30 anys disposen del carnet jove. Representen el 33% del total de joves empadronats. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos menors que fugien de la policia amb una moto robada a Mataró. Els fets van tenir lloc al matí al barri de Rocafonda. Segons informa la policia catalana, uns agents van detectar que els dos homes conduïen aquesta moto robada, dos menors, el vehicle en qüestió estava registrat com a sostret. Quan els Mossos van voler aturar el vehicle, els conductors van intentar fugir, llavors es va iniciar una persecució que va acabar amb la detenció d'aquests dos joves a la ronda de Mataró, a l'alçada del dipòsit municipal de vehicles, després de la intervenció doncs, de fins a tres patrulles de la policia de la Generalitat. Una i 18 minuts. Olivia Wilde dirigeix la comèdia que es passa aquesta tarda a l'Espai Jove amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica. És un retrat de la generació actual que tracta de l'amistat i de tot el que comporta. Explica la història de l'Ami i la Molly. Elles són dues adolescents de 18 anys que estan a punt de graduar-se i entrar en una prestigiosa universitat. S'han passat, de fet, 4 anys dedicades exclusivament a estudiar, sense temps per divertir-se, i volen compensar tot aquest sacrifici que han fet, convertint la nit de graduació en una festa èpica. Oh, shit. Are we gonna go to school or... What's 2 + 2? Les dues amigues intentaran encabir 4 anys de diversió en una sola nit i això els portarà a entrar en una espiral d'esdeveniments caòtics que inclouen des de el robatori a un repartidor de pizza o fins i tot una detenció. La diversitat sexual i l'enamorament a través de les xarxes també serveixen de detonants per construir la història d'aquesta parella de protagonistes i proporcionar, doncs, una visió d'aquesta generació. La pel·lícula es titula La noche de las nerds i es projecta aquesta tarda a l'Espai Jove. Serà a les 6. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. Inscripció prèvia que podreu fer per telèfon o enviant un correu electrònic a les direccions que trobareu a la nostra pàgina web. Don't say we're having a date night. Why? It's funny your parents think we're boning. What you two have is special. We are going to show each other how much we care about each other. We'll probably just do a Korean face mask. I don't need to know all the words. Hey, hey. Calella va ser una de les destinacions preferides dels turistes entre els anys 60 i 80, tal com es recull en el llibre El Maresme, Yeyé, d'Alexis Serrano i Xavier Nubiola. És un recull de postals i altres materials gràfics que permeten reflexionar també sobre els anys del boom turístic i els efectes que va tenir sobre el territori. En una entrevista al programa La Ciutat, Alexis Serrano, ell és un dels autors del llibre, a més, director de l'Arxiu Comarcal, explicava que Calella sempre va ser una de les destinacions preferides del turisme dels anys 60. De fet, se la considera encara a hores d'ara capital turística i és una de les poblacions que més apareixen en el volum.
Va ser la capital indiscutible i, de fet, encara d'alguna manera encara conserva aquesta capitalitat, sobretot a l'entorn del Museu del Turisme i de moltes de les activitats, sobretot ara buscant un altre tipus de turisme, un turisme una mica més familiar, també de sol i platja, però també que busca altres elements en el patrimoni, en la cultura, la història, un turisme una mica més, no diria exquisit, però sí una mica més refinat. Aquesta col·lecció de més de 4.000 materials, diguem així, sobretot postals, doncs hem fet una selecció i al llibre hi ha més de 400 imatges que intenten, doncs, oferir una visió de tota la comarca. S'ha de dir que Calella està sobrerepresentada, perquè si, per exemple, posem de la totalitat de les postals de la comarca, gairebé Calella copa gairebé un terç de la totalitat de les postals que es van editar en aquest període.
El llibre El Maresme Yeyé es pot trobar a totes les llibreries de la comarca, també en punts de venda concrets. Els interessats, doncs, que vulguin també el podran comprar a la web de l'editorial F2, que és qui l'ha publicat.
Metipolit us ofereix el temps.
Doncs arribem a la recta final de l'informatiu, últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica pels pròxims dies amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada marcada per un temps estable i ambient assolellat a tota la comarca. Aquest matí amb algun núvol prim i aquesta tarda apareixeran també núvols mitjans. En qualsevol cas, seran núvols poc importants i que no deixaran cap mena de precipitació. Tampoc implicaran canvis en el temps. Pel que fa als vents, en general, molt fluixos aquest matí, de mar cap a terra, tot i que força variables cap al Maresme Nord, i aquesta tarda giraran cap a component sud-oest, vent de Garbí, per tant, que també serà fluix en general, amb una situació marítima avui dominada per la mar arrissada amb àrees de marejol poc importants i amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat lleugerament pel que fa a les mínimes, sobretot a prop de la costa, mentre que les màximes esperem que siguin una mica més altes. Si hi quedaven al voltant dels 19 graus, avui es pot arribar als 21, puntualment als 22, cap a la zona interior de la comarca. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem un augment de la nuvolositat, sobretot de cara a la tarda, però en qualsevol cas seran núvols poc actius que aquí no deixaran precipitació. Sí que hi haurà alguns ruixats cap al sud de Catalunya, però veiem difícil que aquestes pluges arribin aquí a la comarca, on quedarem al marge d'aquesta petita pertorbació que ens afectarà, com dèiem, a les comarques del sud de Tarragona entre demà i demà passat. I és que dijous encara podrem tenir alguns ruixats a les comarques de la meitat sud de Catalunya, però nosaltres novament quedaríem al marge. Això sí, amb alguns núvols poc importants, i el més destacable és que dijous es reforça el vent de gregal del nord-est, que serà moderat a fort, amb alguna ràfaga pot arribar als 60 km per hora, i la situació marítima en conseqüència, si avui i demà estarà molt tranquil·la, de cara a dijous es torna a complicar i força, amb forta maror i àrees de maregassa, sobretot a la tarda, aquí a la costa de la comarca. Divendres el temps, pel que fa a l'estat del mar, anirà millorant, amb una jornada dominada pel sol, i dissabte tindrem algunes nuvolades que a la tarda podrien arribar a deixar, sobretot cap a últimes hores, i la nit de dissabte a diumenge, algun petit ruixat aquí al Maresme, tot plegat ben poca cosa, amb unes temperatures que al cap de setmana baixarien una mica, però que en conjunt seran plenament primaverals.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de 3 minuts perquè siguin en punt 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui, dimarts 26 d'abril, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. Tots dos hi tornarem amb més notícies. Serà demà, com sempre, puntuals a la 1 del migdia aquí a Ràdio Calella Televisió. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies. Fins demà, que acabeu de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.